que us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Diràs, amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt. Bona nit, benvinguts al Tu Diràs. Segueixen els esports a RAC1 en aquest diumenge 29 d'octubre del 2023. Sessió contínua de Ràdio Esportiva des de les 4 de la tarda amb els Superesports. I ara ho remetarem, com sempre, amb la tertúlia del Tu Diràs, fins a la 1 de la matinada. Avui ens acompanyaran de seguida, ja corren per aquí a la redacció, Jordi Roura, Xavi Vilajoana i Adai Benítez, per seguir parlant del clàssic que el Barça va perdre ahir a Montjuïc contra el Real Madrid i que el deixa a 4 punts dels líders, perquè el Girona aguanta el Madrid en aquest inici de Lliga. I compta amb l'Atlético, que acaba de guanyar l'Alavés per 2-1 al Metropolitano. Ja és tercer l'equip de Simeone, a 3 punts dels líders i amb un partit pendent contra el Sevilla, que recuperarà al desembre, però que si el guanya també el situaria amb 28 punts, igual que el Madrid i el Girona. El Barça, per tant, tancarà aquesta jornada quart classificat i dissabte vinent tindrà una autèntica prova de foc en aquesta Lliga visitant la Reial Societat, un dels equips que millor juga a futbol a Europa últimament. Obrint una mica el focus, en les 5 últimes jornades de Lliga, el Barça ha perdut amb el Madrid, ha empatat amb el Mallorca i el Granada i només ha guanyat per 1-0 al Sevilla i per 1-0 l'Atlètic Club, per la mínima i patint els dos partits. En aquest tram, amb tants lesionats, el Barça ha fet 8-15. És a dir, que el Barça ha perdut la meitat dels punts en les últimes 5 jornades. I a aquesta estadística li hem de sumar les paraules d'ahir d'Ilkay Gundogan després del Clàssic. Són el canal internacional de la Lliga. Això es fa públic a diversos països d'Europa a partir de les 11-12 de la nit, i per això transcendeix aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol aquest matí aquestes declaracions d'Ilkay Gundogan al canal internacional de la Lliga. El jugador alemany, suposo que ho heu sentit perquè s'ha fet viral ja des d'aquest matí, ve a dir, ara l'escoltarem i debatrem sobre aquestes paraules de Gundogan, ve a dir que troba a faltar una mica més de desig, de ràbia, de motivació a la plantilla, perquè quan surt del vestidor després de la derrota d'ahir veu els seus companys poc emprenyats, diguem-ho així. Una crítica que des del vestidor volen que es tregui ferro, però que és realment contundent i molt sorprenent d'una de les estrelles d'aquest Barça, o com a mínim ha estat el fitxatge estrella d'aquest estiu. Veurem què passa en els pròxims partits, veurem si aquesta declaració de Gundogan afecta a dins o no d'alguna manera en el joc de l'equip o en els resultats. Ara en parlarem amb Jordi Roura, Xavi Vilajoana i Adai Benítez. I també comentarem tots els incidents que hi ha hagut avui al futbol internacional. És lamentable les imatges que hem vist en el Betis Osasuna, fora de l'estadi, ultres dels dos equips a Sevilla esbatussant-se de mala manera amb pals. N'hi ha un que li han pogut fer molt mal amb els cops que ha rebut. I després hi ha el que ha passat a França aquest vespre. Ultres de l'Olímpic de Marsella han llançat pedres a l'autocar de l'Olímpic de Lió. Avui hi havia un OM-OL al velodrom. Quan arribava l'autocar de l'Olímpic de Lió a l'estadi Velodrom, amb les pedrades que han tirat, han rebentat un dels vidres d'aquest vehicle, amb la mala sort que quan ha esclatat el vidre, per l'impacte de la pedra, li ha esclatat a la cara de l'entrenador de l'Olímpic de Lió, que és l'italià Grosso. Ha hagut de ser atès perquè tenia la cara totalment ensangonada. El partit s'ha acabat suspenent. Si heu vist les imatges de Grosso sagnant per l'ull i per tot arreu, són esfereïdores, realment. És una vergonya i una xacra que s'ha d'eliminar com sigui dels camps de futbol. Aquesta gent no pot anar als camps de futbol i no pot embrutar aquest esport tan meravellós. I a França en tenen un problema molt gros, sobretot a Marsella. A Anglaterra, en canvi, el City de Guardiola ha golejat el United, el Trafford segueix l'estela del Tottenham, que és el sorprenent líder de la Premier. De tot això en parlarem de seguida, i a més, avui al tram final del programa entrevistarem Elisa Aguilar. És la nova presidenta de la FEB, de la Federació Espanyola de Bàsquet. És la primera dona que presideix aquesta Federació Espanyola de Bàsquet i avui ens acompanyarà al Tu Diràs. I ho tancarem amb motor. Aquest matí hem tingut Gran Premi de Tailàndia de motos, amb victòria de Jorge Martín, que ajusta el Mundial amb Banyalla, i ara mateix, 11:04, s'està decidint el Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1.
Santander Lab Zero t'ofereix aquesta informació.
Tenim per aquí el nostre home a Fórmula 1, l'Álvaro Demà. Hola, Demà.
¿Qué tal, Aleix? ¿Com estàs?
Què tal? Bona nit. Què queda ara mateix aquí a los autódromos? Com es diu això, Hermano Rodríguez?
Exacte, Autódromo Hermano Rodríguez, i queda una volta i escaig, volta 70 d'un total de 71, o sigui que res, menys de dues voltes abans no onegi la bandera quadriculada.
Sí, sí.
Mira, comença en aquest moment la última volta del Gran Premi, Aleix, la volta 71, ho fa a Max Verstappen, quina sorpresa al capdavant, si no passa res en aquest darrer gir s'emportarà una nova victòria, Hamilton és segon, 15 segons per darrere, per tant molt lluny, no podrà intentar res de Mercedes en aquest darrer gir, el podi el completaria Charles Leclerc, el pilot que ha sortit des de la pole position i que finalment sembla que s'haurà de conformar amb aquesta tercera posició, a 7 segons de Hamilton i a uns 22 del guanyador, que serà Max Verstappen. Fora del podi, Carlos Sainz ocupa la quarta plaça en un gran premi en el que Fernando Alonso i també el seu company d'equip, Lance Stroll, han hagut d'abandonar per culpa de problemes mecànics, així que cap de setmana desastrós per Aston Martin. Ho comentàvem ara amb el Xavi, els superesports van començar molt bé la temporada, però cada vegada estan més endarrere. En marxa, com diem, aquesta última volta de la cursa, d'aquesta 19a cita de la temporada, d'aquest gran premi de la Ciutat de Mèxic a l'autòdromo Hermanos Rodríguez. El líder, ja proclamat tricampió, Max Verstappen, aconseguirà una nova victòria. Sortia tercer, ha optat per una estratègia a dues aturades. No hi ha qui l'aturi, aconseguirà un nou triomf. D'aquí res, d'aquí uns instants, serà la seva victòria número 51 a la Fórmula 1. Uneix la bandera quadra, victòria de Verstappen, la número 51, com diem, de l'holandès de la Fórmula 1, iguala Alain Prost, és el quart pilot amb més triomfs de tota la història de l'especialitat, només té 26 anys, però només Hamilton, Schumacher i Sebastian Vettel han guanyat més grans premis que ell. Hamilton creua la meta en la segona posició, marcant la volta ràpida en l'últim gir de la prova, mentre que Charles Leclerc creua en tercer i completarà el podi. Setzena victòria de l'any per Max Verstappen, rècord. Mai ningú havia guanyat tantes curses en una temporada i, atenció, és la cinquena victòria del pilot de Red Bull a Mèxic. S'havia imposat el 2017, el 2018, el 2021 i el 2022. Ho fa també el 2023, cinquena victòria en aquest traçat que acaba d'acollir la 19a cita de la temporada.
I les que li queden, perquè encara queden tres curses i segur que alguna més en guanyarà.
Exacte.
Max Verstappen. Déu-n'hi-do.
Exacte, exacte.
Quin passeig, del neerlandès de Red Bull, Álvaro, en tot el Mundial.
Sí, sí, avui i tota la temporada. Es diu aviat, 16 victòries en 19 curses. Només n'ha perdut 3, dos que es van portar el seu company d'equip a principi de temporada, Checo Pérez, i després aquell gran premi de Singapur que va aconseguir el Ferrari de Carlos Sainz. Tot l'altre ho ha guanyat Max Verstappen. Temporada increïble, es recordarà durant molt, molt, molt de temps.
Molt bé, Álvaro, ens seguim parlant. Quan és la pròxima?
Doncs la propera diumenge que ve, el dia 5, serà l'últim gran premi en format sprint d'aquesta temporada, serà al Brasil, a Sao Paulo, i després encara quedaran a l'eix dues curses més, a Las Vegas i a Abu Dhabi. Això no acabarà fins al cap de setmana del 26 de novembre.
Molt bé, una abraçada. Gràcies, Álvaro.
Una abraçada i per molts anys.
Moltes gràcies, moltes gràcies.
Que vagi bé, guapo.
Anem parlant.
Creus que ets qui més en sap de Fórmula 1? Posa't a prova amb Santander Lab Zero, un concurs en què ho aprendràs tot sobre la ciència que hi ha darrere de la Fórmula 1. Juga i suma punts per arribar al primer lloc. Només el millor guanyarà una experiència VIP de Fórmula 1 a Abu Dhabi, però també hi ha premis exclusius cada cap de setmana. A què esperes? Registra't ja a Santander Lab Zero i demostra que ets el que més en sap de Fórmula 1.
11 i 8 minuts, acabem de viure en directe com s'acabava aquest Gran Premi de Mèxic de Fórmula 1 amb una altra victòria de Verstappen, i ara obrim tertúlia.
Ferran Torres mirant Gil Manzano, xiula l'àrbitre, ha començat el Barça-Madrid. A l'Olímpic, Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, la pilota... Gundogan veu el desmarcatge de Cancelo, continua Gundogan, Gundogan, Ferran Torres, la passada tornada no és bona, a veure que la lluita, Gundogan, la interior de l'àrea, la remetada, gol!
Gol!
Valverde a la frontal de l'àrea amb cross, la pressió del Barça, la recuperació, la rematada, gol!
Oh!
Fermín al pal! Com ha pressionat Gavi! Final, xiula el senyor Gil Manzano, al descans a l'Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1. Bones notícies pel Barça, bones notícies pel barcelonisme. Barça 1, Real Madrid 0, val el gol de Gundogan. Fermín a la frontal, la centrada, Fermín, la rematada al pal! Al pal, la segona rematada de Bucó, Kepa corna! Kepa corna! Oportunitat claríssima del Barça, la centrada de Fermín, la rematada al pal. Què és, Íñigo, que remata el pal?
Sí.
Vinícius, la centrada, Gavi amb el cap, se la queda Bellingham, que xutarà... Golàs. Golàs de Bellingham, la primera que toca amb cara i ulls, i Gardela descomunal de Bellingham per empatar el partit, res a dir, 24 de la segona part... Barça 1, Real Madrid 1, golàs de Bellingham.
Golàs des de més enllà dels 20.
Rüdiger cap a la dreta. Aquest és Carvajal. Carvajal ara sí que s'entrarà. La centrada de Carvajal la toca Modric, la rematada de Bellingham i gol. Sense voler, eh? Jo crec que el que vol fer Modric és controlar-la. Sí, sí, ara. Ara xiula al final del partit el senyor Gil Manzano, al final del partit, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, Barça 1, Real Madrid 2, derrota dolorosa del Barça, que ha fet una primera part on ha estat molt...
Així vam viure ahir a RAC1 tot el partit, tot el clàssic, eh? Del Rolling Stones, del Satisfaction de la primera part i de l'inici de la segona, aquest Hey Jude dels Beatles, amb protagonisme per Jude Bellingham. Hola, Jordi Roura, bona nit.
Hola, què tal, bona nit.
Hola, Xavi Vilajoana.
Bona nit, Aleix.
Què tal, bona nit. Hola, Dai Benítez.
Hola, molt bona nit, Aleix.
Què tal, bona nit. Bé, us ha agradat el muntatge, com a mínim, no? Li posaríem una mica de música. Sempre està bé escoltar Rolling Stones i els Beatles.
Sempre està bé. Mentre no ens recordi cada vegada que escoltem els Beatles.
El Jude Bellingham, no? Què us va semblar? Bé, no sé, com esteu païnt ara que han passat ja més de 24 hores, Xavi?
Home, ahir vaig acabar emprenyat. No amb ningú, en general. Perquè era un partit que jo, sincerament, el veia bastant coll avall. Jo crec que el Barça va patir, no? O sigui, tu no pots dormir un partit dormint-lo tu mateix, és a dir, tu has de dormir un partit sent actiu i buscant un segon amb més control si vols o sense arriscar tant, però no pots, o sigui, al Madrid és molt difícil dormir-lo. O sigui, dormir al Madrid és molt complicat perquè en tindrà, si en té dos, o és igual, en té mitja i te'n farà una. Per tant, amb un Madrid...
Però si alguna dels pals entra, potser, no? Hauria canviat la història,
evident,
clar.
No,
perquè
evident,
el Barça va fer bé la feina... 2-0, no.
Però un cop arribes amb l'1-0 ja avançada la segona part, el Madrid no te'n pots fiar, i de fet no és la primera vegada que ho fa i que ens passa, no?, en aquest sentit. I jo crec que aquí ens va faltar l'ambició de voler-ho, de dir, no, el tenim mig grogui, anem-lo a matxacar perquè si no pot passar el que ens va passar.
Has parlat d'ambició, ara escoltarem Gundogan i anirem a l'altra qüestió que hi ha hagut després del clàssic, que són aquestes declaracions de l'alemany. Però primer, no sé si voleu fer alguna valoració, sí, a Dai, Jordi, també.
Sí, sí, i tant. Jo, des del meu punt de vista, a veure, jo estic content, hagués preferit, o hagués firmat abans del partit l'empat, sobretot pel Girona, però bueno, això és un tema a part. A mi, com a aficionat del futbol, o en aquest cas entrenador, intentant analitzar una mica el partit, per mi el partit va ser molt avorrit, sobretot des del punt de vista del Madrid. O sigui, no és que el Madrid el puguis adormir, per mi el Madrid estava mig adormit. Jo crec que el Barça va entrar molt i molt bé en el partit, per una qüestió, doncs, de camp, d'afició, de jugadors, era un moment important, vas per sota a la classificació i et trobes amb el gol, que és una errada brutal del Madrid. Primer de Mendy s'enfonsa molt la línia, després Alaba no arriba amb agressivitat amb aquesta pilota, i el Barça es troba en una situació molt bona. Jo crec que després l'únic que té ocasions a la primera part clares, molt, molt clares, alguna, com la de Fermín, perquè és dintre l'àrea, és un xut que amb intenció al primer pal, i després l'ocasió, que no sé si és la segona part, ja més d'Íñigo i després de l'Araujo.
Sí, és a l'inici de la segona, no?, que és quan ja el Barça, a partir d'aquí, comença a caure una mica, és, canvia el partit.
És el Barça, és el Barça, a més amb aquesta posició de Gundogan, que fa un gran partit, i Fermín, que trenca molt bé aquesta línia, no només posicionalment, sinó per, entre l'interval del central i lateral. Jo crec que el Madrid, les úniques ocasions que té és el segon gol, que és l'única ocasió clara, perquè el primer és un xut que pràcticament no pots fer res. O sigui que el Madrid al final s'emporta un partit amb un partit per
no,
mi
no,
que...
No pots fer res, jo Ter Stegen crec que podria haver fet alguna cosa més. Evidentment no és culpa seva, xuta a Bellingham, li surt un xut molt bo, però...
Hi ha dubtes, la gent està dubtant, no, però jo crec que surt molt bé Christensen, i aquest segon en el que no veu la pilota quan surt ja de Christensen, ja jo crec que Ter Stegen és un gran xut i ja li costa per aquesta... Bueno, és difícil, però el Madrid per mi... no va fer un gran partit. Jo, per mi, és el Barça. Xavi dona un missatge a l'equip quan troba Romeu de tirar el Barça enrere, d'enfonsar-lo i li dona la pilota al Madrid. I això fa que el Madrid acabi agafant confiança i s'emporti el partit, des del meu punt de vista.
Jordi.
Bueno, home, evidentment és un partit que és dolorós, no? Des d'un punt de vista d'espectador és dolorós, perquè... tal com van les coses, quan perds un partit en el temps afegit, sempre sap greu, no? Si ens posem a analitzar, és una mica el que dèiem, això, no? Jo crec que, des d'un punt de vista estrictament futbolístic, jo crec que el que va fer el Xavi és correcte. Al final, ell, com sempre, busca la igualtat o la superioritat al mig del camp, ho va aconseguir-ho. Jo crec que fins que ens empaten, crec que el Barcelona és clarament superior. El Madrid està, jo crec que més per mèrit nostres que per demèrit d'ells. El Madrid no fa absolutament res, jo crec que són bastant superiors, i una vegada més, si tirem de tòpics, és el de sempre, no? Vull dir, el Madrid, o el matxaques o el mates, o el Madrid és impossible que tu dominis, que tinguis 90 minuts de domini al Madrid. És impossible, igual que ells no et dominen a tu 90 minuts, és impossible. No ha passat mai, sempre hi ha fases, hi ha moments. I per tant, jo crec que fins que ells et marquen, nosaltres som superiors, no aprofitem les que tenim de molt clares, pals, el remate de l'Íñigo, crec, o sigui, n'hi ha 3 o 4 de molt clares, que òbviament el partit que és canviar, no? Però això és el Madrid, i no és un tòpic, és que és la realitat, passa sempre, no? El Xavi parlava abans i és veritat, no? Hi ha un moment que jo crec que a la segona part, que el Madrid comença a dominar, i a nosaltres el que ens passa és que deixem de tenir el control de la pilota. Tothom sap que el Barcelona quan no té la pilota, quan no té el domini del joc, tant des d'un punt de vista ofensiu com defensiu, pateix. No la teníem i vam patir, no? Jo crec que no per un tema de voler o no voler, sinó perquè és un tema que comentava abans. Hi ha inèrcies en un partit d'aquest nivell. El Madrid té la inèrcia i després t'empaten, i a partir d'aquí tothom intenta reaccionar. Després podem parlar si en un costat els canvis són més efectius que en un altre, però aquí és on te canvia el partit, i el Madrid és on te't matxaca, no? Primer gol, comentava ell, doncs que és veritat, no? Al final, tots els gols tenen un percentatge d'errada i un percentatge d'encert. Jo crec que aquí el percentatge d'encert del Bellingham és molt superior. Vull dir, al final, xuta molt bé, vull dir, és un gran gol. A partir d'aquí, no, és que el Ter Stegen podia haver... D'acord,
va,
no,
amb la canviada.
Que, sí, no, és que els que van sortir a l'altre... Anem tard, vale, d'acord. Però jo crec que el percentatge és molt més alt d'encert d'ell que de... I el segon gol, hòstia... Pues,
és un xurro. És un xurro. El Modric la toca, li fa...
Però passa.
És una casualitat.
Sí, però passa.
Sí, perquè justament... Passa. Sí, però justament, fins a dir, que es produeix tot amb contra de la Barça, perquè un control que obliga un Íñigo Martínez a fer dos passos endavant pensant que controlarà Modric, no només no controla, o sigui, fa un mal control, sinó que del mal control li surt una passada que li bota abans a l'Íñigo, i perquè si l'Íñigo no fa els dos passos per anar a tapar el Modric que controla... la pilota no el supera.
Però això per mi és perquè, una, el Barça es fica molt enrere, molt, molt enrere, perquè ja comença a tindre aquell fantasma que li poden marcar. Dues, fixen els centrals, però és veritat que l'entrada de Bellingham i de Modric no la segueix ningú. Gavi es queda mirant la pilota, fixant, fa un gran partit, Gavi fa un partidàs, anul·la a Bellingham tot el partit. Però en aquest cas, amb aquesta jugada, per mi, Gavi es queda mirant la pilota i no segueix a Modric, això que fa? Que quan hi ha aquesta centrada, Íñigo dubta, perquè diu, el més perillós és el primer, que li arriba la pilota, deixa la seva marca o... Uns metres, que tampoc és la seva marca, perquè és una entrada de Bellingham, i aquí va, que Modric fa aquesta assistència sense voler, i bueno, el que per mi no és casualitat és que entri Bellingham a... O sigui, això abans del partit està parlat. Bellingham és un jugador que arriba molt a l'àrea, que està fent gols, de fet de 9 o 10, no sé...
Em porta 13 en els primers 13 partits oficials amb el Madrid. És una barbaritat.
Sí. I a més, amb una situació que el Barça es va enfonsar, perdó, pues que inclús enfonsant-se, vam deixar molt còmodes. És a dir, el passe que rep Modric, em sembla que el fa Carvajal.
Sí.
Carvajal està absolutament sol. Vull dir, ningú... No, el tenen, el més proper el té a 3 metres. Mm. Dir, el que no pots fer és ni apretar el que té la pilota, ni els que t'entren de darrere, com en el cas de Bellingham. Vull dir,
és que en aquest gol entra Bellingham i Modric i entren els dos sense marca. És a dir, per molt que estigui Íñigo i estigui
Araujo,
per molt que estiguin aquests jugadors que entren de segona línia, han d'entrar en marca. I el Barça no els marca. Per què? Perquè està en una situació que estan pràcticament dintre de l'àrea i estan mirant la pilota, estan fixant. El Madrid va tindre molta estona en el partit que va tindre la pilota, no amb solvència, perquè el Madrid, moltes vegades amb pilota, no és tan perillós, sobretot aquest any, que sense pilota. El Madrid viu molt bé. Sembla que està adormit i està sense pilota, però després a la contra té jugadors que són molt ràpids i que tenen molt talent, com són Rodrigo i Vinicius, que no estan en un gran moment, però sí que és cert que moltes vegades està tranquil. Dius, hòstia, el Madrid no té la pilota, sembla que està patint, però jo per mi no va patir tant. Sí que és veritat que el Barça va ser millor. I al Barça li comença a perdre, com dèiem, Roura, el control de la pilota. I amb això acaba perdent el control del partit, des del meu punt de vista. I els minuts finals, per mi el Barça, o sigui, és el que estava dient, per mi perd el partit, el perd el Barça.
El Barça, abans de repassar, ja si ho amplies una mica, en aquest reguitzell de lesionats que ha tingut, ha fet 8 dels últims 15 punts. És a dir, ha perdut la meitat dels punts en les últimes 5 jornades, perquè empat a Granada, empat a Mallorca, derrota amb el Madrid, i per aquí al mig hi ha les victòries 1-0 amb el Sevilla, 1-0 amb l'Atlètic Club de Bilbao. Vull dir que el Barça, en aquest tram en què ha anat trampejant i sobrevivint una mica, no?, amb Marcs Guius, amb Fermins, al final, no?, a la que passen les jornades, doncs veus que sí, que s'han trobat a faltar molts futbolistes. A veure com se'n surt, perquè dissabte és una prova de foc, no?, per saber si aquesta lliga s'escapa o no s'escapa. Dissabte visita el Real i Arena, el Barça, a les 9 de la nit contra la Real Societat, que és cinquena, el Barça és quart, i en canvi el Madrid jugarà contra el Rayo. Ara repassarem el calendari amb el Damià López, que el tinc per aquí. Hola, Dami.
Hola, Aleix, què tal?
Què tal? Bona nit, Ara mirarem una mica què els queda al Madrid, evidentment al Girona, que és co-líder, a l'Atlético i al Barça fins al Nadal. Són 7 jornades, des d'avui i fins que s'aturi la Lliga per les vacances de Nadal. Doncs aquí al Barça, en aquestes 7 jornades, podríem dir que s'hi juga la Lliga, o bona part, no?, de tenir aspiracions en aquesta lliga, en aquestes pròximes jornades abans de Nadal, que pràcticament arribarem al final de la primera volta. Fem una pausa i abans de repassar el calendari també escoltarem què ha dit Ilkay Gundogan, perquè pot ser que portin cua aquestes declaracions.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai, X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te l'ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervas i 39 i Passeig Bonanova 13.
Estàs buscant moto? A Motos Balart t'ho posem més fàcil que mai. Ara podràs gaudir d'una Piaggio Liberty des de tan sols 2.499 euros o d'una Piaggio Medley des de només 3.299 euros. Informa-te'n a Motos Balart, concessionari oficial Piaggio, Aprilia, Vespa i Moto Guzzi. A Barcelona, carrer Còrsega 201 i a l'Hospitalet, Avinguda Isabel la Catòlica 4. Motosbalart.com.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line. So wake me up when it's all over.
Amb Aleix Pariser.
I 11:45 de la nit, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, l'endemà d'aquesta derrota del Barça en el Clàssic contra el Madrid, que l'ha deixat a 4 punts dels dos líders, dels co-líders d'aquesta primera divisió, que són Real Madrid i Girona. Aquí estem amb Jordi Roura, Xavi Vilajoana, Dai Benítez i també amb el Damià López, amb qui repassarem com ha anat aquest endemà del Clàssic amb aquestes declaracions explosives de Gundogan.
Sí, són unes declaracions que aquí no han transcendit fins al dia d'avui, diumenge, encara que les va fer ahir. Tot just acabat el partit, declaracions d'Ilkay Gundogan al canal internacional de la Lliga. Fins ahir, a última hora de la nit, no les van emetre, tot i que el que havia dit Gundogan era important. Com que les van emetre ahir a la nit, doncs ens han arribat aquí al matí i han començat a córrer, evidentment, com la pólvora. Declaracions de Gundogan en què es queixa de falta de desig, de compromís, de tot, dins del vestidor, després d'una derrota en què diu li agradaria haver vist i detectat més decepció.
I have to be honest, not as much as I wish, because...
Vull ser honest, però sense passar-me, perquè no vull dir alguna cosa que no hauria. Vinc del vestidor i, òbviament, la gent està decebuda, però després d'un partit tan important i un resultat innecessari, m'agradaria veure més de ràbia i decepció. I això és part del problema. Han de florir més emocions quan perds i quan saps que pots jugar millor i fer-ho millor en certes situacions, i no reacciones. Després, això es trasllada al camp. Hem de donar un pas molt gran en aquest aspecte, perquè si no el Real Madrid o fins i tot el Girona s'escaparan. No vaig venir aquí per perdre aquest tipus de partits o permetre que s'obrin aquestes escletxes a la classificació. Jo també tinc responsabilitat com a jugador veterà, però no permetre que l'equip deixi que passin aquestes coses. Necessitarem resistència.
Ara haurem de veure com han caigut aquestes declaracions dins el vestidor, entre el cos tècnic i entre els jugadors, perquè segur que cada jugador ho interpreta a la seva manera. Gundogan no assenyala ningú perquè no diu noms, però precisament per això assenyala tothom perquè no se sap de qui està parlant. Si d'uns pocs jugadors, de tot el vestidor, no queda clar. Ho hauran de parlar. Des de dins avui algunes fonts ens deien que no hi ha cap problema, que entomen bé les paraules del jugador, que valoren el fet que provenen d'algú amb moltíssima experiència, que segur que va veure alguna cosa que no li va agradar i que és ben lliure d'expressar-ho. Però ens asseguren, i això volen remarcar, que tothom, que tots els jugadors estaven molt afectats per la derrota.
Avui a La Vanguardia el Joanjo Pallàs explica que quan acaba el partit Gundogan es queda a la gatzoneta amb el cap mirant a la gespa, allò pensatiu, trist, no? Fotut, abatut, al final del partit. Vull dir, acaba el partit de Montjuïc, xiula l'àrbitre i el jugador s'enfonsa allà al mig del camp. I es queda una estona pensant, no? Doncs això, com deia ell, com hem pogut perdre aquest partit, no? Jo no he vingut aquí per perdre aquests partits. A partir d'aquí, doncs, fa aquestes declaracions, com diem, i aquest matí s'han començat a fer virals i han arribat a tot arreu. Començo per Jordi Roura, que va ser entrenador del primer equip del Barça juntament amb el Tito Vilanova i en moltes fases d'aquella temporada, malauradament, vas haver d'assumir, no?, els galons de primer entrenador per la malaltia del Tito. I com es viu això dins d'un vestidor? S'ha equivocat Gundogan? Pot arribar a afectar? Pot crear mal rotllo, Jordi?
No, al final, aquestes tipus de declaracions també depenen molt, les reaccions, estic parlant, d'inici, depenen molt de quina estructura de vestidor tens, no? Dit això, jo crec que la gent ho agafa, ho té que agafar en positiu, no? Al final, que un jugador com aquest, d'aquest nivell, d'aquesta experiència, s'emprenyi, o tal, i no sé què, o vingui, o que... Hòstia, doncs jo crec que això és bo, no? I demostra compromís i demostra que té ganes de fer coses, no? Dit això, després, és difícil quin abast tenen aquestes declaracions perquè tu no estàs allà. Vull dir, és la seva impressió, la seva sensació, no? Abans ho comentàvem, a vegades un jugador perquè estigui més trist o surti a plorar no ho sent més que un altre que potser té un altre tarannà, no? Vull dir, això, cadascú es pres d'una manera. Jo estic absolutament convençut que tots ho van sentir, no? Per tant, jo crec que aquestes declaracions el que tenen que fer servir és per encoratjar, per donar ànims al final i per fer veure que, hòstia, i per demostrar el compromís que té aquest jugador amb el club, no? Per tant,
tu veus en positiu?
Jo crec que és en positiu. Jo estic absolutament convençut que no hi ha ningú que no ho senti. Ah, repeteixo, és una qüestió personal de sensacions. Tu tens que estar allà per veure-ho. I repeteixo, no tothom ho expressa igual. Hi ha jugadors que ho senten moltíssim i altres es foten a plorar i altres no. Què passa? El que plora més ho sent... Bueno, ara, repeteixo, ell quan fa això doncs potser ha vist alguna cosa, però bueno, jo crec que s'ha d'entomar en positiu i que té que ser una cosa que té que esperonar a tota la gent.
Ha de servir de motivació, potser, no?
De motivació, i tal, doncs... No, i també, sobretot, pel compromís que té aquest jugador, no? En aquest cas, ha vingut aquí, hòstia, vol guanyar aquests partits, i vol guanyar títols, jo crec que això... El club, la gent, els jugadors companys ho han d'entomar-ho bé. Jo crec que... I si no, ho han de resoldre internament.
Mira, Joana, com ho veus? S'ha equivocat Gundogan o no? Creus que és afegir benzina a la derrota?
A veure, jo sempre dic que fer declaracions de casa en fora, si abans no les has fet dintre, a mi no em sembla oportú. És dir, si ell en aquell moment, dintre del vestidor, abans de sortir a parlar a la premsa, veu alguna situació i en aquell moment ho comenta als companys, que això... passa molt sovint al vestidor. Hòstia, estàs amb calent i tal, veus un parell de companys doncs, que estan rient i tu consideres que no és el moment, pel que sigui, en aquell moment, dius, hòstia, tio, si més ets un dels veteranos, dius, hòstia, tio, ei, va, no sé què, el que sigui. Si això passa abans de sortir i fer les declaracions, a mi em sembla bé, perquè al final no sorprens a ningú, ja ho has dit a nivell intern. Si això no passa i aprofites un micròfon per dir-ho, jo, com a mínim, no dic que sigui, vull dir que hagi de sentar molt malament, però és veritat que jo preferiria si fos company seu, per dir, escolta'm, si fas referència a mi o creus que jo o que sigui un company, hagués preferit que en aquell moment m'ho diguessis en primera persona i després, un cop m'ho has dit, escolta'm, cadascú lliure és lliure de fer les declaracions que vulgui, però el que sí que estic d'acord és que no es pot jutjar a ningú per una reacció emocional que tingui. Cadascú té les reaccions emocionals que té. Escolti'm, hi ha que són
no, i ell fa
molt efusius, altres menys...
I ell fa una cosa que és bona, eh? Ell no s'autoexclueix, eh?
Això és important.
Ell també admet la seva part de responsabilitat, eh? Per tant, per això crec que crec que s'ha d'entomar en positiu.
Adai, tu que has estat futbolista, què, això dins un vestidor, t'ha passat alguna vegada que algun company ho raji i diguis, ai, ja ho veuràs?
No, lo primer que més m'ha agradat ha sigut la menció al Girona que ha tingut, que això és molt sí, fort, que un jugador com no?
Gundogan... O Madrid o Girona s'escaparan, dius.
Ostres, sí, sí. Això no ha passat mai perquè el Girona, la seva vida a primera divisió és molt curta i això m'ha agradat molt. A partir d'aquí, jo crec que és un jugador molt compromès, també ve d'una... els alemanys... pues igual són una mica pues més cap quadrats i venen d'aquesta filosofia pues de treball i no sé si és que és un vestuari molt jove, perquè al final tampoc hem vist realment, o sigui, ha fet unes declaracions que evidentment algú haurà vist que no li ha agradat, però no sabem realment què ha passat, o sigui, no sabem si ha entrat dintre el vestuari, estàvem els jugadors amb els mòbils, si s'estaven parlant amb els de l'altre equip i rient i... no ho sabem, el que sí que sé és que ell ha vist alguna cosa que no ha agradat.
Mira,
no sé
si... perdona, és que diu, és que volia veure què deia a l'inici, diu, quiero ser honesto pero sin pasarme, porque claro. No quiero decir algo equivocado. És a dir, ell ve molt calent i sap que li ha tocat parlar al canal internacional de la Lliga i que vol ser, no? Ell vol ser sincer i dir el que pensa, però pensa, potser genera un incendi. I tot i medir-se, pot ser que generi un incendi, aquestes
sí,
paraules.
Sí, per això et dic que si ho fa, jo crec que si ho fa, que és un jugador, és amb calent, i si ho fa, ho fa amb pensant en el que pot passar. Jo crec que ell ha vist algo que no li ha agradat i ha volgut fer el toque d'atenció. Això, evidentment... És una qüestió que es parlarà aquesta setmana. Els jugadors, si ha passat alguna cosa d'actitud, això es parlarà. Per mi ha de ser positiu, però és veritat que quan entres a un vestuari i potser tu estàs molt calent o has fet un partit bo, intentes ajudar l'equip de la millor manera possible i després del partit veus algun jugador que potser no ve per aquí, és algun jugador que no ha jugat o que no està tan compromès com ell li agradés, pues probablement és lo que ja vist i ho ha volgut anunciar, clar. El problema és si crees un incendi o no el crees.
Has tot passat això a la teva carrera en algun moment o no?
A mi m'han passat coses, evidentment, i he vist... quan hi ha equips, però són situacions diferents, eh? Això és el principi de temporada. A mi em va passar una situació a final de temporada que estàvem a punt de baixar de categoria, em vaig fotre un viatge a Madrid per veure l'equip amb el cotxe, i vaig arribar allà, vam perdre el partit, estàvem quasi a punt de baixar de categoria, segona divisió, jo amb contracte, lesionat, sabia que no firmaria cap equip, el meu equip era el Girona i volia continuar, però clar, sabent que baixava a segona divisió, amb 32 anys... a la meva carrera a primera divisió probablement s'acabaria, i vam perdre un partit i vaig veure jugadors que estaven cedits que anàvem amb el mòbil, i això em va tocar el cor, em va tocar tot, perquè el meu equip, el meu Girona i jo baixàvem a segona divisió i em va trastocar. Llavors, a la pregunta de si entenc que hi ha Gundogan, és veritat que és al principi, home, doncs m'ha recordat una mica en aquesta situació, que entri al vestuari i vegi algú que no li agrada, però clar, és que si ho ha dit és que ha passat algú gran en el sentit de
o que ell, no?
o ell
li ha molestat alguna cosa, sí.
I...
mira, avui deia, ara m'explicava també el Roger aquesta crònica del Joan Jopallàs. Hola, Saperes, mira,
què tal, bona nit, Pariser.
Què tal? Quan escriu la crònica a La Vanguardia del Pallàs no ha vist aquestes declaracions que han transcendit, bueno, de Gundogan. I diu, acabado el partido, a Servidor le dio tiempo por cronometrar... Perdó, no ho he començat bé a llegir, això a vegades passa. Acabado el partido, a Servidor le dio por cronometrar el tiempo que Gundogan permaneció en cuclillas en una esquina del campo preguntándose por lo sucedido. Casi llega al minuto. El futbolista, después de protagonizar una gran actuación, bordándolo como jefe de operaciones en el centro del campo, firmando un gol y esforzándose en el apartado físico por encima de sus posibilidades, fue golpeado por un Madrid radicalmente fiel a su historia. Així comença la crònica del Joan Josep Pallàs a La Vanguardia, sense saber que Gundogan estava calent com una plaga.
No, anava a dir que em sembla especialment interessant i per aplaudir la visió que té el Joan en aquell moment per captar una mica quin és l'estat d'ànim de Gundogan just abans de que faci després aquestes declaracions, perquè llegint això avui a La Vanguardia i escoltant-lo després, entens una mica millor quin és l'estat d'ànim del jugador, i jo crec que dona per lligar una mica, no?, de quin és el nivell d'emprenyada que duia Gundogan, que acaba el partit i segurament està pensant, està maleint els ossos de per què hem perdut aquell partit, i segurament amb aquesta emprenyada quan entra al vestidor és quan veu alguna cosa que, com deia l'Adai, doncs no va en la línia del sentiment que té ell i segurament encara l'escalfa més i fa que digui aquestes coses a la zona mixta. Per tant, em sembla especialment interessant i felicito el Joanjo per haver tingut aquest detall i haver-lo explicat avui a La Vanguardia. Però jo crec que la cosa va per aquí, no? De quin és el seu sentiment de dir... estem molt emprenyats o crec que hem perdut el partit per errades nostres, que ho hauríem pogut fer millor, que nosaltres estava a les nostres mans guanyar i que hauríem d'estar emprenyats tots per no haver guanyat aquest partit i que segurament arriba i aquest estat d'ànim que té no és compartit o entén ell que no és compartit per d'altres companys.
És un tema que realment se'm fa complicat determinar si les declaracions de Gundogan són oportunes o no, però sí que entenent que ell ho diu en positiu, també realment crec que des del punt de vista dels altres jugadors, dels jugadors que són assenyalats, sí que de cara a l'opinió pública, doncs sí que Gundogan els posa una miqueta en el punt de mira, realment, els altres. I a mi m'agradaria saber exactament com serà la trobada en el vestidor, no? Com, perquè jo crec que això, una mica a la línia del que apuntava el Xavi i la Joana, si això no s'ha parlat, això s'haurà de parlar.
Això jo anava a dir això també.
Aquest tema s'hauria... A veure, Ilkay, ho deies per mi... perquè jo estava mirant el mòbil, perquè com tu deies, perquè estava parlant amb jugadors del Madrid, ha passat alguna cosa, perquè al final aquí anem a l'opinió pública, a l'aficionat del Barça, no? Perquè tu et deus a la teva afició, no? L'aficionat del Barça no sap en qui pensar, però evidentment amb Gundogan no, perquè Gundogan, encara que ell es fica dins del paquet, tu ja dones per fet que ell sí que està afectat per la derrota. Qui no està afectat per la derrota? Xavi? Els futbolistes? Quins futbolistes?
A mi no m'ho va semblar, perquè jo vaig veure una imatge al final del partit, crec que va ser Gavi, que estava
plorant. Doncs tu pots descartar Gavi, però si vols, no queda clar.
Que no vaig tindre la sensació, que després, quan fent aquestes declaracions, a mi també m'han sobtat molt.
I hi ha una imatge.
A no ser també que ell i hagi dit alguna cosa al vestidor i sortir després a dir això amb la tranquil·litat que ell ja s'ha expressat al vestidor.
Això és la línia que diu el Xavi. Pot estar parlant o no estar
inclús...
Però no fa la sensació que estigués parlant.
No, però quan no Gundogan marxa del partit, al desgrat, hi ha un moment es queda durant 30 segons abraçant-se i comentant amb Rüdiger. Hi ha una imatge al partit que es veuen els dos, sí. El túnel de vestidors, abraçant-se i tal. Clar, jo en aquell moment, com a espectador, te vaig pensar... que collons fots, no? És a dir, abraçant-te... Vull dir que al final depèn de la interpretació del qui està veient l'escena i pot ser o molt simple o molt complicada, segons com ho vulguis interpretar. Però aquella imatge, després d'un partit de perdre 1-2 al minut de descompte, jo, com a jugador, quan em passava una cosa així, no tenia cap ganes, ni per molt que hagués tingut un excompany
a
l'altre equip, m'explico, d'abraçar-me i d'hombre què tal, i no sé què. Jo podria pensar exactament el mateix.
Un minut i seguim. Va, que està interessant avui la tertúlia.
RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Queden 5 dies. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1.
Renova, més fàcil, actualitza.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
Participeu, expliqueu-nos el que vulgueu, digueu-hi la vostra.
Van por allí los héroes del sábado.
A RAC1
van a intentarlo una vez.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Y hasta ahí, los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar?
Ei, jo, Marta, Obre de cop els micròfons.
Sempre expliquem que el contingut premium el posarem algun dia a la venda. S'haurà de pagar per saber què passa a les publicitats aquí del Twitter. A vegades quan ve públic al·lucinen, eh? Hòstia, això és el contingut premium, eh? Durant les públics.
I després quan marxen han de pagar el contingut premium.
Escolta'm, abans el Damià ens explicava un detall, no? De per què avui hem sabut d'aquestes declaracions de Gundogan quan les va fer ahir a les 6 de la tarda, quarts de 7 de la tarda. Però clar, ens deia el Damià, canal internacional de la Lliga, això només ho paguen una sèrie de països.
Exacte.
Ho emeten a la nit i per tant, com que ho emeten a la nit, s'ha acabat rebotant aquest matí.
Es va emetre de 11 a 12 de la nit en horari espanyol.
En diversos països que paguen el canal internacional de la Lliga.
Sí, no, tot arreu. I ens consta que la persona que li fa l'entrevista, evidentment està fent el flash, li fa aquesta pregunta, escolta la resposta, sap que la resposta és molt potent. De fet, hi havia també companys d'una televisió noruega que eren al costat, se'ls foten els ulls com a taronges també en escoltar la declaració que acaba de fer. Els companys parlen amb la Lliga de dir, escolta, Gundogan acaba de dir això, que és una declaració prou important. El que sobte és que la Lliga no va fer tampoc cap tuit ni va penjar cap vídeo d'aquesta declaració fins que no s'emet, com diem, de 11 a 12 en aquest programa internacional, i és per això que a la metres de nit no arriba fins aquest matí que algú se'n fa ressò.
Aquí hi ha drets, per tant, el canal internacional de la Lliga diu, sí, són declaracions molt potents, però si no pagues aquests drets, no ho emetem quan toca.
De fet, qui
l'acaba
penjant, que jo veig que és qui més l'ha anat retuitejant, és la persona que li fa...
El periodista, no?
El periodista, i és un vídeo que ara mateix estava en els prop de 5 milions de visites, que ha tingut un impacte brutal aquesta declaració de Gundogan.
És un miracle que no s'hagués filtrat abans, eh?
Sí. Totalment, increïble. Bé, doncs això, en principi, no? Aquí tenim gent que ha jugat a futbol o que ha estat en banquetes importants i creieu que pot ser en positiu. Quan ho parlin, no? Segurament, ja que hi ha hagut tanta volada, segurament això arribarà dins del vestidor, es parlarà i se solucionarà, no?
És el que parlàvem, això amb un altre vestidor, amb gent molt més, ja no et diria de pes, perquè el Barça és el Barça i hi ha molt de pes, però amb un altre vestidor potser sí que sentaria diferent o sí que demanarien explicacions. Jo crec que els jugadors en aquest vestuari, des del meu punt de vista, són molt joves i s'ho han de prendre d'un punt positiu per bueno, pues, estar concentrats actitudinalment abans, durant i després del partit. Però al final també hi ha gent que pot pensar que el futbol és futbol i després del partit quan s'acaba i pita, és que això cadascú ho veu d'una manera diferent, perquè és el que parlàvem abans. És que Gundogan al final estava parlant amb un altre jugador del Madrid perquè s'estan compartint opinions i un altre jugador diu, però si tu estàs parlant amb aquell... I, però tampoc sabem què està parlant. O sigui, és a dir, jo també crec que és el que et deia abans, algú ha vist... per anunciar-ho amb un micròfon, perquè al final jo també crec que al final hi ha gent que dirà, ostres, però què és el que ha passat? O sigui, per dir-ho públicament, què és el que ha passat? A partir d'aquí, jo crec que en un dia es soluciona.
Sí, i sobretot si tornen a arribar victòries, no? Potser amb el Barça, ho dic perquè dissabte torna a haver-hi un partit.
És que aquí vaig, és que aviam, és que... No, és que s'ho han de agafar en positiu. Bueno, és que no em queda un altre.
Sí.
És que no hi ha una altra opció, vull dir, el dissabte és un altre partit i un altre. I aquí el que es tracta és de, escolta, les coses s'han de parlar, perquè al llarg de la temporada poden haver-hi situacions, s'han d'arreglar, perquè dissabte n'hi ha un altre. I si dissabte és un partit molt important, si dissabte no guanyes, comencem... Després sí que poden vindre problemes de veritat, no? Per tant, això s'ha de tancar ja en positiu i preparar el
estem grup. Estem en un moment clau ara ja, de la Lliga, o és molt d'hora,
no,
Jordi?
No,
no, t'ho dic perquè tu n'has viscut a molts colors, no, però són 4 punts. Si el Barça torna a fallar i el Madrid guanya, seran 7, o seran 6.
No, clar, i si tornem a fallar, 10.
Clar. No, clar.
Ara és evident... Jo crec que falta molt, no? I no, tant si guanyem com si perdem la setmana que ve, no hi ha res fet ni res definitiu. Ara bé, home, seria important començar, doncs, si no, i agafes una distància que és més complicada, no? Amb aquesta lliga que sembla ser que serà 3, no? Perquè, escolta, el Girona està allà i tal i
com... O de 4, eh?
L'Atlètic de Madrid està allà, per tant...
L'Atlètic de Madrid està molt bé.
Sí, però en aquesta situació està bé que hi hagi molta gent a dalt, no? Competint. Jo crec que estarà bé, però... No és definitiu, però home, és important que el Barcelona aconsegueixi guanyar, òbviament, el dissabte, no? Això és així.
Jo, si veiés el Madrid jugar d'una altra manera o amb unes altres sensacions, em preocuparia més que s'hagués posat a 4 punts. Però realment, veient-lo, veig un Madrid que pot perdre, tranquil·lament. Pot perdre. No en perdrà 6 ni 7, però jo veig no el veig... tan consistent com altres temporades. Llavors, amb tot el que falta allí, 4 punts...
És que
és un món.
La transcendència que està tinguent el Bellingham, és que és una cosa que vull pensar que no serà capaç de mantenir, perquè si ho manté, tota la temporada acabarà amb 100 gols.
Bota d'or, no?
Arribarà un moment que potser no les enxufarà totes, i possiblement el Madrid ho pot notar-ho, no? Però el Madrid estarà competint, segur.
És veritat, jo crec que el Madrid potser arribava una mica millor que el Barça, però un tema de lesions, perquè el Barça té molts lesionats i jo crec que ara millorarà. El Barça ha notat molt la baixa de Pedri, de De Jong, al mig del camp, són jugadors que tenen molt la pilota i molt de temps, i això al Barça li beneficia, perquè al final, quan no té el control de la pilota, doncs... empitjora bastant el seu joc, però el Madrid, jo el que veig al Madrid és que encara que no, sembla que no està jugant bé i que no té el seu millor moment, no pateix i sap guanyar partits, i això és, el Madrid no crec que ho deixi de fer. Ja el Barça guanyarà partits, evidentment, però estem parlant d'una situació que el Barça potser aquesta setmana guanya i el Madrid, per lo que sigui, perd, encara que visita el Rayo, no?
Rep
el Rayo.
Imagina't.
I que el Rayo no està bastant bé.
Bueno, avui li ha empatat la Real Societat, no? Amb un gol al 91 de BB. Vull dir que, sí, contra un gran equip, no? Ha aconseguit treure un empat, és que és a Vallecas, però ha aconseguit treure un empat.
Llavors, jo crec que el Barça segurament millorarà. Aquest partit és evident que per mi ha sigut un accident, perquè el Barça ha sigut millor 60 minuts, i jo tinc la meva opinió, i crec que el partit el perd el Barça. Jo crec que, des del meu punt de vista, Xavi s'equivoca amb els canvis i l'equip no reacciona al final i perd, i això pues, ha fet que sembli que el Madrid estigui millor, però és mentida. Si és que el Madrid ha guanyat molts partits sense jugar bé, no acaba de trobar el seu joc. Rodrigo no està bé, Vinicius ha estat lesionat, i si el treus del partit, no està bé, perquè ahir va fer un partit dolent.
Va fer un partit dolent. I encara va ser pitjor quan va marxar del terreny de joc. És lamentable que li cridin crits racistes. Sí, els denuncio des d'aquí que fotin fora les persones que van cridar des de Montjuïc crits racistes a Vinicius i els identifiquen. Però el que fa aquest futbolista no està bé.
No, perquè
és un provocador i no pot marxar així del camp. Com ha fet avui Mbappé, per cert, no sé si l'heu vist. Ha marcat el 2-3 amb el PSG al camp del Brest i ha fet callar tot el públic i els anava fent. Jo n'he marcat dos. Escolti, vostè és un professional, sí. I si el xiulen... mentre el xiulin no passa res, perquè el públic el pot xiular. Vull dir, si l'insulten és una altra cosa. Però si el xiulen va inclòs en el seu sou. Sí, perquè el futbol és això. I el que va fer Vinicius ahir és lamentable. Bé, ja està. És que ho volia dir-ho, no, perquè és va tapant-se. Amb els crits racistes es va tapant. No, aquest senyor és un maleducat i és un provocador. I no pot anar fent això pels camps de futbol. Que ahir Ancelotti l'ha de treure com un nen petit, de dir, va, tira cap a
dues o tres vegades li va passar. Mira, jo sóc del Madrid i a mi em cansa Vinicius quan fa tot això, perquè a part és molt pitjor jugador. Podria ser un grandíssim jugador, perquè és un jugador que al final té un desequilibri i un estat físic molt bo i que trenca molt i molt profund i que ho intenta moltes vegades, però quan entra en aquest joc deixa de ser bon jugador.
I Araujo, increïble. Sempre que juga allà, no sé per què, li deu tenir... És una cosa mental,
sí,
no?
Però jo crec que fins i tot, si tu mires el partit, i ara igual dic una cosa, les dic, aquest tio és tonto. Però ho penso... No, però tu dius, el Barça va defensar bé a Bellingham? Per mi sí.
Sí, Gavi, molt bé.
Molt bé el va defensar. Va fotre dos gols. Però el va defensar molt bé, crec jo. El seu joc va ser intranscendent, pràcticament, fins que va fer el gol i fins que es va trobar que és la seva qualitat. O fins ara ho està demostrant, no? Però jo crec que el Barça el va defensar bé durant molta part del partit, no? Això ens passava a vegades... Passava amb el Leo, no? És que abans el Leo el defensaven bé. El defensaven molt bé, li fotien un tio a sobre, o tres o quatre, l'inflaven a hòsties, el defensaven bé. Però, noi, és que ha fotut el gol. Bueno, perquè té una qualitat especial... Però l'han defensat bé, i jo crec que el Barcelona el va defensar bé, i el Vinicius també. L'Araujo no, va ser intranscendent. No, el Madrid tenen nivell i tenen moltíssima qualitat, òbviament. No?
Sí, hi ha un punt de sort també en el 1-2, sobretot jo. Per mi té un punt de sort, perquè potser el resultat més just hauria estat un empat, tot i que el Barça va ser superior més minuts i va tenir potser més ocasions clares, però veient el còmput global, jo crec que amb l'1-1 la majoria, no?, s'hagués donat per satisfet veient el partit.
Hi ha dos punts que canvien el partit. Un, per mi el penal no pintat sobre Araujo, que és molt clar. Per mi, jo ja no entenc quan entra el VAR, quan no, i no per res, ho dic, intento ser el més imparcial possible, però que és la realitat. Aquí hagués canviat el partit, perquè amb un 2-0 el partit canvia.
És que l'agafa... Literalment, li abraça el coll i no el deixa saltar bé, no? I el tira enrere.
Després també hi ha un penal, un penaltet, penaltito també, jo crec, d'Araujo a Camavinga, que si el pita no passa res.
Que aquella que s'abracen i cauen junts,
sí,
a braçons.
Sí, passa...
Pot ser-ho.
Mira, n'hi ha un altre que arriba a Gavi amb la cama esquerra que li dona opcions, al compra papeletes allà, perquè sí. Si va amb la dreta a tapar el xut, no, però va amb l'esquerra i per mi no és penal. Veient-ho, no és penal. A l'altre, si el pita no passa res, però el d'Araujo és penal, com una catedral. Aquí canvia el partit, i després el que canvia el partit, que és a l'altre moment, és el gol de Bellingham. Bellingham fins aquí no apareix en tot el partit perquè Gavi li fa un marcatge brutal durant tot el partit, i aquí, amb una situació d'un grandíssim jugador, canvia el partit.
Perdoneu, això és que el penalti aquest que li fan a Araujo, és que m'ha vingut a la memòria el penalti que ens van pitar en contra del Camp Nou per aquella agafadeta de Sergi Busquets a Sergio Ramos, que a mi em va costar bastant perquè vaig fer un tuit desagradable en aquell dia.
El recordo.
El recordeu, no? Clar, tu compares aquella estrenada samarreta amb això i dius... clar, com no t'has d'indignar.
Vilajoana, los tuits los carga el diablo. Los carga el diablo.
Sí.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo C40 amb entrega immediata. Unitats limitades. I si vens ara al nostre taller amb el teu Volvo, canvi d'oli i filtre totalment gratis. Dieselauto.com. Només a Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu.
Audi Center Barcelona Sud, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Audi nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Audi necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Audi Center Barcelona Sud, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a carrer A61 de Zona Franca.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a...
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford...
Pensa en Covesa.
Estàs pensant en un nou Seat? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Seat. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Seat a Baix Motor Seat. Tota la gamma Seat a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es. A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida. Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Volvo tenim el vehicle per a cadascuna de les teves facetes, amb més espai per tot el que necessites. Volvo XC40, amb Google i Apple CarPlay integrats, etiqueta eco i motor de 163 cavalls. Volvo XC40, des de 185 euros al mes, entrada de 9.226 euros i una darrera quota de 27.414 euros amb 70. Consulta condicions a volvocars.es, xarxa Volvo de Catalunya.
Per donar-nos un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous. Amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Quan alguna cosa atrau la teva atenció, un fet inesperat que et sorprèn, sents una emoció que no oblides fàcilment. Nou Honda ZR-B. Un nou SUV amb tecnologia full hybrid i una impressionant experiència de conducció esportiva. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya. Nou Honda ZR-B. Espera l'inesperat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Pràcticament la mitjanit, ara parlàvem d'aquest clàssic, li hem donat voltes a les declaracions de Gundogan i volem començar a mirar cap endavant, cap al futur. A veure, ja que el Barça està a 4 punts ara mateix de Madrid i de Girona,
quart el Barça ja,
Sí, sí, quart.
Sí, sí, quart.
Sí, sí. Quart amb 24 punts, amb l'Atlético tercer amb 25 i un partit pendent, que poden ser 28.
Clar.
I Madrid i Girona 28, també. De fet, mira, aquelles coses que m'agraden a mi. Només queda un 0 a tota la classificació, que és l'Almeria, no ha guanyat. És l'únic 0 que hi ha a la classificació. La resta, empats...